Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Junts per Catalunya encara en la recta final de les negociacions amb el PSOE que podrien acabar amb un acord imminent d'investidura. La formació de Carles Puigdemont ha intensificat en les darreres hores les converses reunint a Brussel·les líders destacats com Míriam Nogueras, Jordi Turull i Albert Batet, tot plegat després que les bases del PSOE i el PSC hagin avalat majoritàriament l'acord de govern amb Sumar. I Foment ha demanat tornar a negociar una reforma laboral perquè l'actual no limita la temporalitat, sinó que l'ha amagada a les estadístiques. Un any i mig després que entrés en vigor, la patronal ha assegurat que mesures com eliminar el contracte d'obra i servei no han beneficiat l'estabilitat de l'ocupació, sinó que l'únic que han fet és encobrir la temporalitat amb artificis estadístics. Ho ha dit el director del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball, Xavier Ibars.
La reforma laboral ni ha beneficiado a la estabilidad en el empleo, porque lo único que se ha hecho ha sido cambiar las estadísticas, pero se ha continuado con las actividades que son temporales o estacionales, buscando las alternativas, los resquicios que se ha podido, ni ha transformado tampoco el mercado de trabajo, como era obvio, porque no se ha entrado en reformas estructurales de mayor calado.
La patronal s'ha fet ressò d'un informe elaborat pel cap de recerca de Randstad, Valentín Bote, que ha conclòs que 7 de cada 10 contractes indefinits no sobreviuen al cap d'any. I els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal que operava arreu d'Espanya mitjançant l'estafa del fals fill Premià Mèdia, Manel Ferrer.
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Premià de Mar van detenir el 2 de novembre 17 persones com a presumptes autores del delicte de pertinença a grup criminal, estafa, coaccions, detecció il·legal i robatori amb violència i intimidació. El mètode que feien servir era el de fer creure a famílies que els seus fills demanaven calés per fer front a uns pagaments que mai haurien estat ordenats per als seus familiars. En total es van emportar 11.885 euros i s'han fet detencions a les localitats de Premià de Mar, Granollers, Mollet del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Vic, Olot, la Bisbal d'Empordà i Canovelles. I a banda de les detencions es van intervenir uns 2.000 euros en efectiu.
I una variant en el sistema de senyalització a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat al Barcelonès està provocant retards de fins a 45 minuts de mitjana en les línies R1, R3 de Rodalies. Fons de Renfe han explicat que la incidència ha passat a primera hora del matí i que des de llavors s'han anat acumulant aquestes demores i alteracions en l'horari habitual dels convois. Adif està treballant sobre el terreny ara mateix per resoldre la incidència el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 6 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 6 de novembre, pendents aquesta hora que es faci oficial que el tarragoní Luis Miguel Ramis és el nou entrenador de l'Espanyol, després que el club destituís Luis García aquest cap de setmana. Avui parlarem molt de futbol, amb el repàs de com els ha anat la jornada als equips catalans, també a la Lliga F i a la primera, segona i tercera federació masculines, però també tindrem bàsquet, la Champions masculina d'hoquei patins i molt més. Tot això i més avui l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, pendents de la presentació del nou tècnic de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis.
Doncs així és, perquè el conjunt perico va fer oficial ahir la destitució de Luis García després que divendres l'equip blanquiblau encadenés el tercer partit consecutiu sense guanyar el tarragoní. Luis Miguel Ramis, de 53 anys, ha dirigit més de 200 partits a segona divisió i ha entrenat equips com el Real Madrid Castella, l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife. De fet, amb els insulars va disputar la final del playoff d'ascens la temporada 21-22 que va suposar l'ascens a primera del Girona.
Estarem pendents de la presentació oficial i de que es faci oficial aquesta incorporació de Luis Miguel Ramis. L'Espanyol és cinquè ara mateix a la segona masculina, 6 punts de líder al Leganés. Mentre que el Girona, que em dèiem, després de poc més d'un any després de pujar, és el líder en solitari, la primera masculina després de 12 jornades.
Gràcies a la victòria, Martí, de dissabte al Sadar contra Osasuna per 2-4 i a l'empat sense gols del Madrid ahir al Bernabéu contra el Rayo Vallecano. El conjunt gironí és el màxim golejador de la competició amb 29 gols i ha sumat 10 victòries en 12 jornades.
El Madrid és segon amb 29 punts, dos menys que el Girona, i el Barça recupera la tercera plaça amb 27 punts, després de la victòria probablement immerescuda contra la Real Societat. Un Barça que ja pensa en la Champions.
Els blaugranes ja són a Hamburg per jugar demà la quarta jornada de la fase de grups de la Champions masculina contra el Shakhtar. Amb una victòria, el Barça asseguraria la classificació matemàtica per als vuitens de final i, depenent del resultat de l'altre partit del grup, podria encarrilar la primera plaça.
Demà farem la prèvia d'aquest Shakhtar-Barça, demà en horari de tarda, a 6:45. Tornant a la Lliga, en aquest cas a la categoria femenina, la Lliga F, doble victòria catalana ahir.
El Barça va golejar el Sevilla per 8-0, amb 4 gols de Salma Parayuelo, tots a la primera meitat, 2 de Mariona i un de Hansen, que va fer 3 assistències, i un de Marta Torrejón, que hi va complir 400 partits amb la samarreta blaugrana. El Barça continua el líder invicta, amb 21 punts de 21 possibles, a 3 del Madrid, a 2 setmanes del clàssic de la Lliga Femenina Montjuïc. I el Levante Les Planes també va guanyar, en aquest cas 0-1 a Granada, amb un gol afegit de la xinesa Tang, que s'estrenava amb el conjunt de Sant Joan d'Espí, que és 6è a 3 punts de la zona Champions i amb 9 de marge sobre el descens.
Tot això el dia en què tindrà lloc aquest vespre a Barcelona, l'antiga fàbrica Estrella Damm, la tercera gala de futbol femení. A la primera federació femenina, la M Lleida cau de la zona de play-off.
Després de la derrota de les lleidatanes ahir per 0-1 contra Osasuna, l'Espanyol continua tercer a 2 punts de líder al Depor, i el Barça B, que va guanyar 1-2 a l'Atlètic de Madrid B, 5è. L'Europa segueix fora al descens, amb un punt de marge, després d'encaixar dissabte la quarta derrota consecutiva.
En el duel català contra l'Espanyol, en aquest cas, a la primera federació masculina, ahir derrotes de Sabadell i Nàstic.
5è derrota consecutiva al conjunt arlequinat, la quarta en 4 partits en Gerard Bofilla a banqueta, que encara no ha sumat cap punt com a entrenador. El Sabadell continua en zona de descens, a 6 punts de la permanència, i el Nàstic encadena també 5 partits sense conèixer la victòria, 6 comptant el de la Copa del Rei, i cau des del liderat de fa unes setmanes a la 8a plaça. El Barça Atlètic, en canvi, ja és quart a un punt dels líders i el Cornellà es troba a mitja taula.
A la segona federació, Badalona i Futur i Europa s'apropen al líder.
Tots els equips van aprofitar la derrota al Lleida a Formentera per 1-0. Els badalonins van capgirar el gol inicial del Torrent per acabar guanyant 1-3. I els de la Vila Gràcia van superar el Terrassa en el partit que va retransmetre la xarxa per 2-0 per sumar ja 5 victòries en 5 partits com a local. Els segarencs són en plaça de play-out, amb els mateixos punts que el Cerdanyola, que va empatar a 2 amb l'Alzira. També va empatar a 2 al Sant Andreu, en aquest cas contra la Penya Deportiva. Els andreuencs voregen la zona de play-off i el Manresa es troba en zona mitja després de signar taules amb empat a 0 a Andratx, a Mallorca. Finalment, l'Espanyol B continua en zona d'ascens després d'empatar 1 contra el rival directe, el València Mestalla.
I a la tercera federació, una categoria per sota, la part alta s'estreny.
L'empat sense gols de l'Olot, el líder a Vilassar de Mar, deixa el Tona només un punt i l'Hospi a 2. Els osonencs van derrotar el Badalona per 2-0 i els riberencs van superar el Cuel a Rapitenca per 0-2. Reu Redis i Muntanyesa completen places de play-off. A la part baixa, Girona B, Castelldefels i Rapitenca ocupen places de descens.
Recordem que podeu votejar la xarxa X a Twitter fins demà el millor gol de la jornada del futbol català. Es podreu veure tots els candidats, com dèiem, a la xarxa X, a Twitter, @esportsenxarxa. En bàsquet, victòries ahir del Joventut i del Barça a l'ACB.
Triomf de mèrit de la penya olímpic contra un dels equips més en forma en aquest inici de Lliga, el València, per 80-76. Els verd i negres, amb moltes baixes, van apostar pel planter, amb 8 dels 10 jugadors que van participar de la casa, i els va sortir bé. El Barça, que ja segon, va sumar la sisena victòria a la pista al Breguant, 63-79. I en canvi el Baxi Manresa va caure a Múrcia per 87-74. Dissabte, 5a victòria de temporada del bàsquet Girona a la pista al Palència.
A la Lliga Femenina tenim aturada per seleccions a la novetat de la convocatòria d'Espanya de Laura Penya.
La maresmenca, jugadora de l'Espar Unis Girona, substitueix a la lesionada Cristina Ubiña en la posició de base i torna al comitat espanyol després d'anar-hi per primer cop al maig de 2022 i de ser-hi també a la primera finestra del curs passat. Els partits són dijous i diumenge a Croàcia i contra Àustria a Tenerife.
En hoquei patins, avui tindrem 4 equips catalans al sorteig de la tercera fase de la Champions masculina.
Aquest dilluns, a les 8 del vespre, es fa el sorteig amb els 3 classificats catalans aquest cap de setmana. Lleida, Reus i Calafell, a més del Barça, qui accedia directament com a campió de Lliga, en canvi l'Igualada i el Noia han quedat eliminats i disputaran l'Eurocup. La fase de grups de la Champions arrencarà el 30 de novembre i acabarà el 29 de febrer. Els dos primers de cada grup passaran als quarts de final d'anada i tornada, que jugaran el 14 de març i el 4 d'abril de 2024, i la final a 4 està prevista per l'11 i el 12 de maig.
I un últim punt en motor, Toni Bou allarga la llegenda.
El pilot de Piera va guanyar ahir a Madrid el seu 17è títol mundial de trial indoor, el 34è consecutiu si comptem els disputats a l'aire lliure, ja ho direm bé, des del 2007, i reconfirma un domini inèdit en cap altre esport. Bou es va proclamar campió quan encara falta la prova francesa, que es correrà l'11 de novembre per tancar el Mundial.
Dilluns 6 de novembre, 10 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. El Girona és líder en solitari de la primera divisió masculina després de 12 jornades, després d'una nova victòria, la desena en 12 partits, dissabte a Pamplona, i de l'empat sense gols ahir del Madrid al Bernabéu contra el Rayo, els gironins es comencen a permetre somiar en alguna cosa més que la permanència, que ja tenen molt a prop. Queda molt, però la posició de l'equip de Mitchell amb 31 punts a 36 possibles ja no és flor d'un dia. El Real Madrid, que han sumat 29, el Barça 27, després de la probablement immerescuda victòria també dissabte a Anoeta, un Barça que ja és a Hamburg, on demà jugarà la quarta jornada de la Champions masculina contra el Shakhtar, amb l'objectiu d'assegurar-se matemàticament ja la classificació per als vuitens de final, després de 3 victòries en 3 partits, després de 2 anys consecutius caient a la fase de grups. Aquesta tarda en parlarà el tècnic Xavi Hernández d'aquest Shakhtar-Barça de demà en horari de tarda. Recordem, a 3:15, demà en farem la prèvia. I a la Lliga F el Barça continua imparable en el dia en què Aitana va mostrar la seva pilota d'or a l'afició i l'equip lluïa el logotip dels Rolling Stones a la samarreta. Li va clavar un 8-0 al Sevilla amb 4 gols, els 4 primers i tots de la primera meitat, de Salma Parayuelo. També van marcar Mariona amb un doblet, Graham Hansen, que va fer 3 assistències a Salma i en va aprofitar una d'Alexia, i Marta Torrejón, que ahir va complir 400 partits amb el Barça. El tècnic Jonathan Giralez assegurava que l'equip continua tenint moltes coses a millorar.
Jo crec que el que no hem de mirar és on està el sostre, és intentar millorar cada dia, aixecar-te al matí, anar a l'entrenament, intentar donar la teva millor versió i competir al màxim nivell, que la gent que vingui al Johan pugui gaudir de tot el futbol que fem. Hi ha coses que es poden fer millor cada partit, hem d'analitzar el partit, si és cert que he marcat 8 gols, que la gent s'ha divertit, jo crec, l'afició, però hi ha coses que no han fet bé i hem d'analitzar-les per poder tornar a entrenar i poder tornar a millorar. L'any passat van guanyar 3 títols, la temporada té 4, per tant ja hi ha un marge per poder millorar.
21 de 21 per al Barça, 3 més que el Real Madrid de 2 setmanes del duel directe entre blaugranes i blanques, en el que serà l'estrena de l'equip de Giralez a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Recordem, el Levante a les Planes, per cert, també va guanyar ahir 0-1 a Granada i continua en zona tranquil·la, en 6a posició, a 3 punts de la Champions i amb 9 de marge sobre el descens. I encara en futbol i tornant a la categoria masculina, Luis Miguel Ramis és el triat per ser el nou entrenador de l'Espanyol, després que el club destituís ahir Luis García, que divendres va encadenar el tercer partit consecutiu sense guanyar, i és cinquè a la segona masculina, 6 punts del líder, el Leganés. L'Espanyol, que destitueix a Luis García com a entrenador del primer equip, i ja té a punt el que serà el nou tècnic blanquiblau. Encara no és oficial, estem pendents de, en principi aquest mateix migdia, la de fer oficial i també presentar-lo, tot i que encara queda algun serrell per tancar-ho. El tarragoní de 53 anys ha entrenat al Real Madrid Castella, l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife. De fet, amb els insulars va disputar la temporada passada la final del play-off, de fet fa 2 temporades, la final del play-off d'ascens que va suposar l'ascens a primera del Girona. L'experiència de Ramis a la segona divisió és àmplia i ha dirigit més de 200 partits a la categoria de plata. A la primera federació masculina, derrotes ahir del Sabadell i el Nàstic. El conjunt arraquinat ja n'acumula 5 de consecutives i és en zona d'ascens, a 6 de la salvació. El tècnic Gerard Bofill, que encara no ha puntuat en els 4 partits que ha dirigit l'equip, assumia les decisions que el club pogués prendre.
Al final s'han de prendre decisions a vegades, ells han d'interpretar què creuen que és el millor amb la situació que està l'equip, amb la perspectiva que hi ha a curt termini, amb el que s'ha fet fins ara i amb com veu l'equip. I al final des del principi em centro en el dia a dia, em centro en a partir d'ara un altre cop analitzar amb les coses que s'han fet bé, que segueixo pensant que n'hi ha que s'han fet bé, amb les que s'han de millorar, que segueixo pensant que també n'hi ha moltes que s'han de millorar, interpretar un altre cop el context, entendre quines són les coses que s'han de canviar i del que jo no controlo no puc estar pendent.
Mala dinàmica del Sabadell i mala dinàmica del Nàstic, que fa 5 partits que no guanya, 6 comptant el de la Copa del Rei, i ha caigut des del liderat a la 8a posició actual. En canvi, el Barça Atlètic ha posat la directa i ja està en zona de play-off a un dels dos líders, la Real Societat B i la Cultura Leonesa, i el Cornellà continua a mitja taula, 6 del play-off i 4 per sobre del descens. A segona federació, Lleida Esportiu torna a perdre el liderat del grup 3, després de caure ahir per la mínima a Formentera. L'Espanyol B va empatar 1 contra el Fira de València i es manté en zona de descens a un punt de la permanència, que marca el Cerdanyola, que va empatar a 2 contra l'Alzira, i el Terrassa, que va tornar a perdre, trencant amb la gran dinàmica que portaven, per 2-0 al Nou Sardenya contra una Europa que va llançat. El conjunt de Gràcia va ser superior als agarencs en el duel català que va retransmetre la xarxa i és quart a la classificació, amb 21 punts de 30 possibles. Això deia després del partit del davanter de l'Europa, Javi Eslava.
Hem fet bon partit, hem entrat molt bé a la primera part del partit. Hem gaudit en alguna ocasió per la banda dreta, l'Aliaga i sobretot estratègia, i crec que a partir de la targeta vermella, doncs el partit ha sigut totalment controlat nostre, i amb el gol de l'Expla hem agafat avantatge, i a la segona part, bueno, amb més espais a l'esquena hem pogut fer alguna abans el gol, però bueno, i al final Adriané en un contracop hem pogut fer el 2-0 i més còmodes per nosaltres.
Tercer amb els mateixos punts que l'Europa és el Badalona Futur, que va guanyar 1-3 a Torrent. La Unió Esportiva Sant Andreu voreja el play-off després de l'empat a 2 contra el Penya Deportiva, Narcís Sala. I el Manresa és 9è en mitja taula després de l'empat sense gols a Andratx. I baixem encara fins a la tercera federació. L'Olot continua líder malgrat no passar de l'empat a 0 al camp del Vilassa. Els garrotxins sumen un punt més que el Tona, que va guanyar 2-0 al Badalona, i dos més que l'Ospi, que va guanyar també 0-2, en aquest cas al camp del Cué, la Rapitenca. A la part baixa, a part del conjunt de la Ràpita, completen les posicions de descens al Girona B i el Castelldefels. I a la Lliga Lille, l'Europa B, en aquest cas, continua líder, malgrat l'empat a 1 d'ahir a la visita del Vic a la capital catalana. El filial gracienc té un punt més que el Sabadell B i que el Valls, que continua intractable a casa, que ahir va guanyar 1-0 a l'Atlètic Lleida. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Aquest diumenge van superar un rival de la zona alta de la taula, l'Atlètic Lleida. Ho van fer per la mínima 1-0 i gràcies a un gol de Riqui Nogueira a l'inici de la segona meitat. Un cop finalitzada la jornada 8, els de l'Alt Camp es col·loquen tercers, igualats amb el filial del Sabadell, que ocupa el segon lloc, i a un de l'Europa B, líder de la classificació, que hi va empatar al camp del Vic. Tot i la dificultat del rival, el tècnic dels vallencs, Manel Cazorla, es va mostrar satisfet del joc de l'equip.
Hem estat molt bé, sobretot a les vigilàncies ofensives, no hem donat accés a les pèrdues enmig del camp. Sí que és veritat que ens ha faltat una miqueta més de continuïtat en pilota, però que al final el futbol no va de jugar bonic, el futbol va de jugar bé, i jo crec que hem jugat molt bé. Defensivament hem estat molt seriosos, els duels han sigut quasi bé tots guanyadors.
La jornada vinent, els blancs i vermells visitaran el camp de la Unió Esportiva Figueres. El maig es disputarà diumenge a les 12 del migdia.
Ara parlem de bàsquet, però abans us hem d'explicar la informació que us explicàvem fa una estona. Ja és oficial, l'Espanyol ha acordat amb Luis Miguel Ramis, l'entrenador català, tarragoní, que sigui l'entrenador de l'Espanyol, substituint Luis García, fins a final de temporada. El tarragoní, que signarà fins al 30 de juny del 24, com a entrenador del primer equip blanquiblau, i en cas d'ascens, el contracte del tècnic tarragoní s'ampliaria una temporada més automàticament. Això és el que diu el club, l'Espanyol, que ha fet oficial aquesta confirmació, aquesta nova incorporació com a nou tècnic del conjunt blanquiblau. Aquest mateix dilluns, avui, d'aquí una estona, a 2:15, està prevista la presentació a l'Auditori Juan Segura Palomares de l'Stagefront Stadium de Ramis, de Luis Miguel Ramis, el nou entrenador de l'Espanyol, com dèiem, fins a final d'aquesta temporada. En bàsquet, victòria de molt mèrit ahir del Joventut a l'Olímpic contra un dels equips més en forma d'aquest inici de temporada, el València, tant a la Lliga com a l'Eurolliga. Els vertinegres, amb moltíssimes baixes, van tirar de Deshaun Thomas i sobretot del planter per acabar guanyant el partit 80-76 i sumar la quarta victòria en 8 jornades d'ACB. Escoltem el tècnic Carles Duran.
Hi havia molts plans. Una depenia de les faltes. Una altra depenia del Deixoni i el Gení, perquè havien de compaginar el 4 i el 3, i és una posició que el València la té molt important. És amb un base només, amb en Guillem, i dins del partit hi havia molts plans de partit, però sí que hi havia un pla molt important, que era no focalitzar el marcador.
També hi va guanyar el Barça, encara sense la Provítola, i també amb la baixa de Jokubaitis. Els blaugranes van superar el Breogán a domicili per 63-79 i tornen a ser segons a una victòria del Madrid, que continua intractable, de moment amb el 8-8. I, en canvi, el Baxi Manresa va caure a Múrcia, 87-74. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Els agents van anotar 74 punts i es van quedar curts davant un rival molt més encertat, que de fet encara no ha perdut com a local a la Lliga ACB. Els manresans van anar sempre per darrere en el marcador. Badio i Robinson van tornar a ser els millors per part bajenca. El base de l'equip manresà, Dani Pérez, assegurava que han de millorar el seu joc lluny del Congost.
No, guanyar fora en aquesta lliga és molt difícil. Està clar que si sortim com avui, doncs costarà molt guanyar. Està clar que, bueno, ja et dic, hem de canviar, hem de el proper partit canviar la imatge i intentar com a mínim competir fins al final.
A la taula, els manresans se situen en 11a posició amb un balanç de 4 victòries i 4 derrotes, baixant dues places respecte de l'última jornada, però encara lluny de les posicions de descens.
Gràcies, Pol. Parlem ara de, encara en bàsquet, com dèiem. Ja ho direm. Ara sí, estem trobant, diríem, el guió. Dissabte, per cert, en aquesta Lliga ACB encara, 5a victòria del bàsquet Girona a Palència, en aquest cas, a la Lliga Leport, ahir, derrota de la Força Lleida, que va començar molt bé el seu partit a la Corunya, però va acabar caient després d'un molt mal tercer quart per 97-81. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
Creo que la primera parte hemos jugado muy bien, ¿no? Hemos tenido momentos muy buenos, hemos hecho un plan de partido que yo creo que ha sorprendido al Leima. Es verdad que la diferencia me parece poco en la media parte. También yo creo que ellos han habido momentos pues, que han sabido pues, estar en el partido sacando faltas, viviendo el tiro libre. Y luego el inicio del tercer cuarto nos ha condenado, ¿no? Y también por mérito de Leima, ¿no? Que ha jugado muy bien y nos las ha metido, ¿no? Que el baloncesto va de eso.
Aquesta és la quarta derrota dels lleidatans, que es troben a la part mitja-baixa de la classificació. I abans d'acabar en hoquei patins, aquest vespre tenim sorteig a la tercera fase de la Champions masculina, amb 4 equips catalans al bombo. Ja entrarà el Barça, un dels grans favorits, i també seran Calafell, Reus i Lleida, que aquest cap de setmana han aconseguit classificar-se en la segona fase de grups. En canvi, Igualada i Noia han caigut eliminats. Pel que fa als dos que jugaven com a locals, el Lleida ja va fer història divendres, empatant contra el vigent campió d'Europa, el Porto. Els llistats van rubricar ahir i dissabte un gran cap de setmana, amb les victòries contra dos equips francesos, el Noisy i el Cutras. Escoltem el tècnic Edu Amat.
Divendres crec que van fer algú molt gran, però a la hora de la veritat no servia de pràcticament res, no? Avui, abans de començar, els hem dit, aquest cap de setmana la gent se'n recordarà si passem, i després se'n recordarà que aquell cap de setmana vam empatar amb el Porto, però si no passem serà una mena d'anècdota, no? És el fet de fer història, de passar, de jugar a la Champions, que dins el vestidor hi havia molta il·lusió, s'havia posat a tiro i hi havia molta ambició, sempre ho he dit, el grup humà que tenim aquest any és espectacular.
I encara pel que fa a les bones notícies, també s'han classificat, a més del Lleida llista, el Calafell i el Reus. Els penedesencs jugant com a locals han actuat com a anfitrions del grup D i ho han aprofitat, classificant-se com a líders, empatats, això sí, a 7 punts, amb l'altre català del grup, el Reus Deportiu, després de l'empat a 2 d'ahir entre els dos equips. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
El Reus Deportiu fa els deures a Calafell i es classifica per la fase de grups de la Champions League d'hoquei patins masculina. L'equip reusenc va començar amb un partit exigent el divendres davant el Calafell, on un gol de Sergi Aragonès a 11 segons pel final va forçar l'empat a 2 i la posterior victòria de la tanda de penals. Després d'aquest enfrontament van superar de manera còmoda el dissabte la Vendem francès per 3-8 i el diumenge el Sarzana italià per 7-3. Jordi Garcia és l'entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
Portem com a mínim 6 anys seguits, aquest és el 7 anys seguits jugant la màxima competició europea. No és fàcil, amb els equips que hem tingut. Aquest any hem hagut de tornar a fer una altra eliminatòria quan ja ens havíem classificat, però felicitar l'equip perquè estic molt satisfet d'ells.
El ritme de partits no para i els reusencs jugaran amb l'Igualada aquest dimecres.
Gràcies, David. Aquest regús Igualada, que, com dèiem, és per recuperar la jornada que no han pogut disputar aquest cap de setmana. L'Igualada, el grup A, que va acabar tercer, amb 3 punts per darrere de l'Oliverense portuguès i de l'anfitrió, el Forte de Marmi. Tots dos són els classificats que seran els sorteig d'avui. I el grup B va dir adéu a la Champions al Noia, després de veure com es classificaven els dos portuguesos, el Tomar, l'anfitrió i el Balongo. Tant l'Igualada com el Noia disputaran, per tant, la Europe Cup, la segona competició europea, on també hi és, per cert, el Voltregà. I un últim punt d'hoquei, a l'hoquei lliga femenina, ahir victòria del Mataró 2-1 contra el Sant Cugat en el duel català que va retransmetre la xarxa. La crònica és a Mataró Ràdio, Júlia Montfort.
Patida victòria del líder grip Club Hoquei Mataró davant del Solideo Sant Cugat per 2-1. Les d'Oriol Perarnau aconsegueixen la quarta victòria consecutiva de la temporada i es mantenen setenes. El partit ha començat amb igualtat en la possessió i amb dos equips molt actius en defensa, pressionant totes les sortides de pilota i creant perill a les porteries. Però els gols s'han fet esperar el Jaume Pereira i León. No ha estat fins que faltaven 5 minuts per enfilar camí a vestidors que un xut llunyà del Nin Almirall es colava per sobre la porteria vallesana i estrenava el marcador. 2 minuts més tard, Aina Leonard era qui posava distància a l'electrònica anotant el segon per les mataronines en una bona sortida al contraatac. I ha sigut ella mateixa qui ha tingut l'opció de fer el tercer amb un xut des de la falta directa després d'una targeta blava a la portera visitant Carla Batlle. A la represa, el Sant Cugat posava una marxa més i aconseguia crear ocasions de perill a la porteria de Paula Lladó, però la pilota semblava no voler entrar. Un joc agressiu per part dels dos equips, amb les defenses molt amunt i aconseguint recuperar moltes pilotes, era la tònica que marcava la segona meitat. No ha estat fins que restaven 6 minuts i escaig pel final de l'encontre que aquest cop la portera local Paula Lladó feia caure amb l'estica Anna Martín i l'àrbitre concedia la pena màxima al conjunt visitant. Anna Viler retallava distàncies al marcador col·locant el 2-1, amb un potent xut que superava la porteria de Vinyet Juncà. Els darrers minuts del maig han estat d'infart. El Sant Cugat ha lluitat fins l'últim moment per mirar d'aconseguir l'empat, però un Club Hoquei Mataró molt sòlid no ha deixat escapar la victòria. Amb aquesta, el conjunt entrenat per Oriol Perarnau suma la quarta victòria consecutiva i es prepara per visitar les Roses la setmana vinent. Oh, what a feeling. Look what we've
overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vicedo, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu. Si canto que sovint et sé tan a prop meu. Si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que
bon dia i bon dilluns, 6 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 6 de novembre ja és oficial. Luis Miguel Ramis és l'entrenador tarragoní de 53 anys, el nou tècnic de l'Espanyol. Després que el club destituís aquest cap de setmana Luis García, a aquesta hora està prevista la presentació del nou tècnic, encara no ha començat, que ha entrenat equips com el Madrid Castella, l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife, amb més de 200 partits d'experiència a la segona divisió i amb qui el conjunt perico vol redreçar el rumb per no perdre l'estela de la part capdavantera de la categoria de plata. Ara mateix està a 6 punts del líder, el Leganés. Mirarem d'escoltar en una estona Ramis en la seva presentació, però també repassarem com els han anat els equips catalans a la jornada del cap de setmana en futbol, bàsquet i hoquei patins, en què hem tingut cap de setmana de Champions. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, ja és oficial des de fa uns minuts, Luis Miguel Ramis és el nou entrenador de l'Espanyol.
Doncs així és. El conjunt perico va fer oficial ahir la destitució de Luis García després que divendres l'equip blanc i blau encadenés el tercer partit consecutiu sense guanyar. El tarragoní Luis Miguel Ramis, de 53 anys, com dèiem, ha dirigit més de 200 partits a segona divisió i ha entrenat equips com el Real Madrid Castella, l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife. De fet, amb els insulars va disputar la final del playoff d'ascens la temporada 2021-2022, que va suposar l'ascens a primera del Girona.
L'Espanyol, que és cinquè ara mateix a segona, a 6 punts del líder. Estem pendents de la presentació de Ramis, que ara mateix està a punt de començar aquesta presentació. Encara no ha sortit el nou tècnic de l'Espanyol. Tot seguit el mirarem d'escoltar. A primera, el Girona és líder en solitari ara mateix, després de poc més d'un any de pujar a la primera masculina, després de 12 jornades.
Gràcies a la victòria dissabte al Sadar contra Osasuna per 2-4 i a l'empat sense gols del Real Madrid ahir al Bernabéu contra el Rayo Vallecano. El conjunt gironí és el màxim golejador de la competició amb 29 gols i ha sumat 10 victòries en 12 jornades.
El Real Madrid és segon amb 29 punts, dos menys que el Girona, i el Barça, amb dos menys que el Madrid, recupera la tercera plaça amb 27 punts, un Barça que ja pensa en la Champions.
Els blaugranes ja són a Hamburg per jugar demà a la quarta jornada de la fase de grups de la Champions masculina contra el Shakhtar. Amb una victòria, el Barça s'asseguraria la classificació matemàtica per als vuitens de final i, depenent del resultat de l'altre partit del grup, podria encarrilar la primera plaça.
Demà farem la prèvia d'aquest Shakhtar-Barça, demà en horari de tarda, a 6:45, tornant a la Lliga, en aquest cas a la categoria femenina, la Lliga F, doble victòria catalana ahir.
Doncs així és, perquè el Barça va golejar el Sevilla per 8-0, amb 4 gols de Salma Parayuelo, tots a la primera meitat, 2 de Mariona, un de Hansen, que va fer 3 assistències, i un de Marta Torrejón, que ahir va complir, atenció, 400 partits amb la samarreta blaugrana. El Barça continua líder invicta, amb 21 punts de 21 possibles, a 3 del Madrid, a 2 setmanes del clàssic de la Lliga F a Montjuïc. I el Levante Les Planes també va guanyar, en aquest cas 0-1 a Granada, amb un gol afegit de la xinesa Tang, que s'estrenava amb el conjunt de Sant Joan d'Espí, que és 6è, a 3 punts de la zona Champions i amb 9 de marge sobre el descens.
Tot això el dia en què tindrà lloc aquest vespre a Barcelona l'antiga fàbrica d'Adam, la tercera gala del futbol femení, que ja s'ha consolidat com una prova, una gala plena d'estrelles d'aquest esport. A la primera federació femenina, la M Lleida cau a la zona de play-off.
Després de la derrota de les lleidatanes ahir per 0-1 contra Osasuna, l'Espanyol continua tercer a 2 punts del líder, el Depor, i el Barça B, que va guanyar 1-2, l'Atlètic de Madrid B, 5è. L'Europa segueix fora del descens, amb un punt de marge, després d'encaixar dissabte la quarta derrota consecutiva.
Una derrota, per cert, contra l'Espanyol. A la primera federació masculina, en canvi, ahir derrotes de Sabadell i Nàstic.
5ª derrota consecutiva al conjunt arlequinat, la quarta en 4 partits del tècnic santcuatenc Gerard Bofill a la banqueta, que encara no suma cap punt com a entrenador. El Sabadell continua en zona d'ascens, a 6 punts de la permanència. I el Nàstic encadena també 5 partits sense conèixer la victòria, 6 comptant el de la Copa del Rei, i cau des del lideratge, de fa unes setmanes, a la 8ª plaça. El Barça Atlètic, en canvi, ja és quart, a un punt dels líders, i el Cornellà es troba a mitja taula.
A la segona federació, baixem una categoria més, el Badalona Futur i l'Europa s'apropen al líder del grup 3.
Tots els equips van aprofitar la derrota del Lleida Formentera per 1-0, els badalonins van capgirar el gol inicial del Torrent per acabar guanyant 1-3, i els de la Vila de Gràcia van superar el Terrassa en el partit que va retransmetre la xarxa per 2-0, per sumar ja 5 victòries en 5 partits com a locals al Nou Sardenya. Els segarencs són en plaça de play-out, amb els mateixos punts que el Cerdanyola, que va empatar 2 contra el Gira. També va empatar a 2 al Sant Andreu, en aquest cas contra la Penya Deportiva de Balears. Els andreuencs voregen la zona de play-off i el Manresa es troba en zona mitja després de signar taules amb l'empat a 0 a Andrats. Finalment, l'Espanyol B continua en zona d'ascens després d'empatar 1 contra un rival directe, el València Mestalla.
I a la tercera federació, la part alta del grup 5 s'estreny.
L'empat sense gols de l'Olot, el líder a Vilassar de Mar, deixa el Tona només un punt i l'Hòspia 2. Els osonencs van derrotar el Badalona per 2-0 i els riberencs van superar el Cuela Rapitenca per 0-2. Reus-Redis i Muntanyesa completen places de play-off. A la part baixa, Girona B, Castelldefels i Rapitenca ocupen places de descens.
Recordem que podeu votar ja a la xarxa X a Twitter fins demà al matí. El millor gol de la jornada del futbol català els podeu també veure a aquesta xarxa, @esportsenxarxa. En bàsquet, victòries ahir del Joventut i del Barça, a la CB.
Triomf de mèrit de la penya olímpic contra un dels equips més en forma en aquest inici de Lliga, el València, per 80-76. Els verd i negres, amb moltes baixes, van apostar pel planter, amb 8 dels 10 jugadors que van participar de la casa, i es va sortir bé. El Barça, que ja segon, va sumar la 6ª victòria a la pista del Breogán, 63-79. I, en canvi, el Baxi Manresa va caure a Múrcia, 87-74. Dissabte, 5ª victòria de la temporada al Bàsquet Girona, a la pista del Palència.
I a la Lliga Femenina tenim aturada per seleccions amb una novetat a la convocatòria d'Espanya de Laura Peña.
La maresmenca, jugadora de l'Espar Uni Girona, substitueix a la lesionada Cristina Ovinya en la posició de base i torna al combinat espanyol, després d'anar-hi per primer cop al maig de 2022 i de ser-hi també en la primera finestra del curs passat. Els partits són dijous i diumenge a Croàcia i contra Àustria a Tenerife.
Hoquei Patins, avui tindrem 4 equips catalans al sorteig de la tercera fase de la Champions masculina.
Aquest dilluns a les 8 del vespre es fa el sorteig amb els 3 classificats catalans d'aquest cap de setmana, Lleida, Reus i Calafell, a més del Barça, qui accedia directament com a campió de Lliga. En canvi, l'Igualada i el Noia han quedat eliminats i disputaran la Europe Cup. La fase de grups de la Champions arrencarà el 30 de novembre i acabarà el 29 de febrer. Els dos primers de cada grup passaran als quarts de final d'anada i tornada, que es jugaran el 14 de març i el 4 d'abril de 2024. I la final a 4 està prevista per l'11 i 12 de maig.
I un últim punt, en motor, Toni Bou allarga la llegenda.
El pilot de Piera va guanyar ahir a Madrid el seu 17è títol mundial de trial indoor, el 34è consecutiu, si comptem els disputats a l'aire lliure des del 2007, i reconfirma un domini inèdit en cap altre esport. Bou es va proclamar campió quan encara falta la prova francesa, que es correrà l'11 de novembre per tancar el Mundial. Ladies and gentlemen.
Dilluns 6 de novembre, 8 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. Fa una estona l'Espanyol ha fet oficial que el tarragoní Luis Miguel Ramis serà el nou encarregat de dirigir l'equip blanquilau després de la destitució de Luis García aquest cap de setmana. El conjunt perico encadena 3 partits consecutius sense guanyar i és 5è a la segona masculina a 6 punts del líder al Leganés. Fa uns minuts que comença la presentació oficial de Ramis, el nou tic de l'Espanyol. El podem escoltar ara mateix en directe.
Aquí públicamente a Luis la predisposición que ha tenido para ayudarnos. Me consta que ha hecho un trabajo extraordinario y sobre todo que lo ha hecho con mucha pasión. Y esto, los que nos dedicamos a esto, es muy importante. A veces salen bien las cosas, a veces no, pero me consta que esa pasión y esa implicación la ha tenido. Por lo tanto, el éxito lo tiene garantizado porque es así, creo yo, como se crece. Después, bueno, muy contentos de llegar. Cuando surge esta posibilidad, bueno, pues nos llena de ilusión y de responsabilidad y, bueno, vamos a intentar responder conforme al peso que tiene esta camiseta. Ahora mismo en segunda división, pero sabemos de la importancia, sabemos de la responsabilidad que tenemos, del reto que hemos aceptado, nos sentimos preparados, por lo tanto, desde hoy ya mandar buenos mensajes a la plantilla para intentar llegar a donde queremos.
Luis Miguel Ramis és el nou entrenador de l'Espanyol. Com dèiem, l'estàvem sentint ara mateix en directe a la seva presentació, en què també hi és el director esportiu Fran Garagarza i també el director general del club, Mao Ye. Com dèiem, aquest entrenador de 53 anys, tarragoní, ha dirigit més de 200 partits a segona divisió, ha entrenat equips com el Real Madrid Castella, l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife. De fet, amb els insulars va disputar, recordem, la final del play-off d'ascens contra el Girona, que va suposar l'ascens a primera del conjunt gironí, un Girona que ara mateix, després de poc més d'un any, és líder en solitari a la primera divisió masculina després de 12 jornades, després d'una nova victòria a la desena en 12 partits dissabte a Pamplona i de l'empat sense gols ahir del Madrid al Bernabéu contra el Rayo. Els gironins es comencen a permetre somiar en una cosa més que en alguna cosa més que la permanència, que ja tenen molt a prop. Queda molt, però la posició de l'equip de Mitchell, amb 31 punts a 36 possibles, ja no és flor d'un dia. El Madrid, que han sumat 29, és segon. El Barça, 27, és tercer, després de la probablement immerescuda victòria també dissabte a Noeta. Un Barça que ja és a Hamburg. De fet, està a punt d'aterrar, on demà jugarà la quarta jornada de la Champions masculina contra el Shakhtar, amb l'objectiu d'assegurar-se matemàticament ja la classificació per als vuitens de final, després de 2 anys consecutius caient a la fase de grups. Aquesta tarda parlarà el tècnic blaugrana Xavi Hernández d'aquest Shakhtar-Barça, de demà en horari de tarda a 6:45. Demà en farem la prèvia. I a la Lliga F el Barça continua imparable. El dia que l'Aitana va mostrar la seva primera pilota d'or a l'afició, a la tercera consecutiva per a una jugadora de l'equip blaugrana, després de les dues d'Alexia, i l'equip lluïa i també dels Rolling Stones, a la samarreta. Li va clavar 8-0 al Sevilla amb 4 gols, els 4 primers i tots a la primera meitat de Salman Parayuelo. També va marcar Mariona amb un doblet, Graham Hansen, que en va fer 3 assistències, les 3 a Salma, també va marcar un gol i va aprofitar una d'Alexia. I Marta Torrejón, que hi va complir 400 partits amb la samarreta del Barça, també va marcar l'últim, el 8è. El tècnic Jonathan Girada assegurava que l'equip continua tenint coses a millorar.
Yo creo que el que no han de mirar es on está el sostre, es intentar millorar cada dia, aixecar-te al matí, anar a l'entrenament, intentar donar la teva millor versió i competir al màxim nivell, que la gent que vingui al Johan pugui gaudir de tot el futbol que fem. Hi ha coses que es poden fer millor cada partit. Hem d'analitzar el partit, si és cert que he marcat 8 gols, que la gent s'ha divertit, jo crec, l'afició, però hi ha coses que no hem fet bé i hem d'analitzar-les per poder tornar a entrenar i poder tornar a millorar. L'any passat van guanyar 3 títols, la temporada té 4, per tant ja hi ha un marge per poder millorar.
21 de 21 per al Barça, 3 punts més que el Real Madrid a 2 setmanes del duel directe entre blaugranes i blanques, en la que serà l'estrena de l'equip de Giraldez a l'estadi olímpic Lluís Companys. El Levante de Espanyes, per cert, l'altre català de la categoria, també va guanyar 0-1 a Granada i continua en zona tranquil·la, en 6a posició, a 3 punts de la zona Champions i amb 9 de marge sobre el descens. Encara en futbol i tornant a la categoria masculina, a la primera federació, derrotes ahir del Sabadell i del Nàstic, el conjunt arlequinat ja n'acumula 5 de consecutives i és en zona de descens, a 6 de la salvació, mala dinàmica del Sabadell i mala dinàmica del Nàstic, que fa 5 partits que no guanya, 6 comptant el de Copa del Rei i ha caigut des del liderat a la 8a posició actual. El tècnic Dani Vidal lamentava la poca eficàcia del seu equip en atac.
No és una excusa ni tirar pilotes fora, però fer quasi 40 aproximacions a l'àrea, situacions moltes d'avantatge, altres no tant, però estem enfadats, empipats, perquè no pot ser que arribem tantes vegades a l'àrea, a vegades en situacions de molt avantatge, i al final acabi el porter de l'equip rival sense fer cap parada. Li hem de posar remei ja, el màxim responsable sóc jo.
El Nàstic és 8è, surt del play-off. En canvi, el Barça Atlètic ha posat la directa i ja és en zona de promoció, un punt dels líders. El Cornellà continua a mitja taula, 6 del play-off i 4 per sobre del descens. A la segona federació, el Lleida Esportiu torna a perdre el liderat del grup 3 després de caure ahir per la mínima a Formentera. L'Espanyol va empatar a 1 contra el filial del València i es manté en zona de descens, a un punt de la permanència, que marca el Cerdanyola, que va empatar a 2 contra l'Alzira, i el Terrassa, que és en zona de play-out i va tornar a perdre, trencant amb la gran dinàmica que portava, 2-0 al Nou Cerdanya contra una Europa que va llançat. El conjunt de Gràcia va ser superior als agarencs en un duel català que va retransmetre la xarxa i és quart a la classificació, amb 21 punts a 30 possibles, amb 5 victòries en 5 partits al Nou Serenya. Això deia després del partit del davanter de l'Europa, Javi Eslava.
Hem fet bon partit, hem entrat molt bé a la primera part del partit. Hem gaudit en alguna ocasió per la banda dreta, Aliaga i sobretot estratègia, i crec que a partir de la targeta vermella, doncs el partit ha sigut totalment controlat nostre, i amb el gol de l'Àlex Pla hem agafat avantatge. I a la segona part, bueno, amb més espais a l'esquena, hem pogut fer alguna abans el gol, però bueno, i al final Adriané en un contracop hem pogut fer el 2-0 i més còmodes per nosaltres.
Tercer amb els mateixos punts que l'Europa és el Badalona Futur, que va guanyar 1-3 a Torrent amb remuntada inclosa. La Unió Esportiva Sant Andreu voreja el play-off després de l'empat a 2 contra el Penya Deportiva en Narcís Sala, i el Manresa és 9è a mitja taula després de l'empat sense gols a Andratx, a les Balears. I baixem encara fins a la tercera federació, on l'Olot continua líder, malgrat no passar de l'empat a 0 al camp del Vilassar. Olot FM, David Planella.
Amb vent i en un camp tan petit com el del Vilassar de Mar era difícil jugar a futbol, però la primera meitat l'Olot ho va fer. Va dominar la possessió de la pilota, va tancar el rival i va tenir 4 grans ocasions de gol en només 7 minuts de diferència. El 18 amb un xut de falta directa de Bernils, el 20 amb un xut de Moja, que volia superar el porter per dalt, el 23 amb un xut centrat i potent d'Ufano, i el 25 amb un xut creuat del mateix davanter dins l'àrea. Totes quatre, però, van tenir un protagonista en comú, el porter Àlex Baño, que ho va aturar tot. Així ho destacava el tècnic de l'Olot, Pedro Dòlera.
És que aquests camps tot s'iguala molt. Penso que la primera part, una d'aquestes, entre i s'ha acabat el partit. El porter ha estat molt bé i se l'ha de felicitar, i per això està, i crec que ha sigut el diferencial del partit, no? El porter ha fet 4 parades de molt de mèrit, o 5, i a la segona part tot s'ha embarrat més.
El Vilassar, per la seva banda, es va dedicar a defensar, però també va tenir algunes oportunitats en accions aïllades. Les més clares, al final de la primera meitat, amb una pilota a l'àrea petita que va acabar atrapant batalla amb suspens, i amb un contraatac que per poc no va poder culminar Cunha. I al començament de la segona, quan Batalla va fer una gran aturada per evitar el gol de Rio. A la segona meitat, a l'Olot li va costar més, li va faltar precisió en els últims metres, i quan va marcar, l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc de Marc Mas. El davanter havia rematat a boca de canó una pilota prolongada amb el cap per Uri Ayala, però l'assistent va aixecar el banderí. Segons Pedro Dòlera, estava en posició legal. El tècnic va ser molt crític amb l'arbitratge en general, sobretot per haver permès el joc més subterrani del Vilassar, que va trencar molt la continuïtat del joc i va acabar amb menys targetes que l'Olot.
El gol que ens ha donat és increïble. Vull dir, encara anem a mirar el vídeo i no hi ha fora allò de Marc Mas a la vida. Vull dir, allà la pentina i Marc Mas arriba des de darrere amb tres centrals mirant, i bueno, al final són aquestes coses que l'Hospital Linier, que està a 40 metres i que no veu absolutament res, i però quan no tenim bar, aquí juguem un futbol, és futbol 1 i futbol 2, i avui ens ha tocat la cara, la creu, diguéssim, no? Ja no són solament la jugada del gol, sinó és que quan tu vols jugar i l'altre equip no, i contínuament hi ha faltes, o les pares amb targetes, si mireu les targetes, no ho dic de memòria, però crec que hem portat nosaltres les mateixes que ells o més. És al·lucinant, vull dir, no pot ser. O sigui, no pot ser que nosaltres portem més targetes que el Mollerussa, que el Vilassar, que no pot ser.
L'empat sense gols al camp del Vilassar permet a l'Olot continuar invicta i continuar líder en solitari de tercera divisió. Els garrotxins tenen un punt més que el Tona, que va guanyar el Badalona, i dos més que l'Hospitalet, que va guanyar el camp de la Rapitenca. Diumenge que ve, doncs, i després de dues sortides consecutives, tornaran a l'estadi municipal al capdamunt de la classificació. El proper rival serà el Prat, i el partit serà especial per Pedro Dòlera, que s'enfrontarà al seu exequip.
A En bàsquet, victòria de molt mèrit ahir del Joventut a l'Olímpic contra un dels equips més en forma d'aquest inici de temporada, tant a l'ACB com a l'Eurolliga, el València. Els verdinegres amb moltíssimes baixes van tirar de Deshaun Thomas i sobretot el planter per acabar guanyant el partit 80-76 i sumar la quarta victòria en 8 jornades a l'ACB. La crònica és de Radio Ciutat de Badalona, Xavier Ballesteros.
La penya amb el júnior Iker Garmendi a la convocatòria i sense Tomic, ni Feliz, ni Brochanski, ni Cherry, ni Onuaku. Va segellar un partit impressionant per doblegar el València per 80-76. Els verdinegres van començar llançats amb Deshaun Thomas com a referent i el Joventut anotant des de la llarga distància 6 de 10 triples. Això li va donar un màxim avantatge de 12 punts i va donar calma. El València, però, va augmentar la intensitat i la penya va començar a patir. Al tercer quart hi va haver molta igualtat fins al tram final, on Deshaun Thomas, amb 29 punts i 7 triples, i Andrews, amb 15 punts al segon temps, van sentenciar. El tècnic Carles Durant destacava les claus del maig.
Hi havia molts plans. Una depenia de les faltes. Una altra depenia del Deshaun i el Janik, perquè havien de compaginar el 4 i el 3, i és una posició que el València la té molt important. És amb un base només, amb en Guillem. Dins del partit hi havia molts plans de partit, però sí que hi havia un pla molt important, que era no focalitzar el marcador.
Un dels joves més destacats va ser Miguel Malik Allen, que juntament amb Rubén Prey van estar brillants. Sense temps per gaudir del triomf, els verds i negres rebran dimecres el London Lions a l'Eurocup al Palau Olímpic.
Gràcies, Xavi. També va guanyar el Barça, encara sense la provitora i també amb la baixa de Jokubaitis. Els Barones van superar el Breogán a domicili 63-79. Escoltem el tècnic Roger Grimau.
Principalmente hemos ganado y eso es muy importante. Yo creo que además jugando más o menos bien, incluso con nuestros momentos malos, pero jugando bien, Uri nos está dando una solidez y una tranquilidad en el juego que se la merece totalmente, porque está entrenando muy muy bien y estoy súper contento por él. Evidentemente en todo el equipo, siempre cuando me falte un jugador lo voy a echar de menos porque todos son muy buenos, pero bueno, creo que hemos solucionado más o menos bien pues este aspecto que comentas.
El Barça que torna a ser segon, a una victòria del Madrid que continua intractable. En canvi, el Baxi Manresa va caure a Múrcia 87-74. El Manresa suma la quarta derrota i quatre victòries també sumen en ACB. Dissabte, cinquena victòria del bàsquet Girona a Palència. I a la Lliga l'Eport, ahir derrota de la Força Lleida, que va començar molt bé el seu partit de la Corunya, però va acabar caient després d'un molt mal tercer quart, 97-81. Quarta derrota dels lleidatans, que es troben a la part mitja baixa de la classificació. I a l'Ep Plata, derrotes dels tres catalans que van jugar ahir. El Club Bàsquet L'Hospitalet va caure 85-79 a Palma. El Salou 96-84 a Salou, a Saragossa, i el Club Bàsquet Tarragona 65-84 a casa, el Serrallo contra el Sant Antoni. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
El Club Bàsquet Tarragona ha tornat a perdre i ja són 6 derrotes en les 6 primeres jornades. En aquesta ocasió ha estat davant un dels equips cridats a estar a la zona alta, el Club Bàsquet Sant Antoni, que ha sumat la seva cinquena victòria aquest diumenge al Serrallo, imposant-se 65-84. El guió dels darrers partits s'ha repetit. Els tarragonins han competit molt bé la primera meitat, de tu a tu, però el pas pels vestidors ha tornat a deixar conseqüències negatives. 36-38 al descans i 48-62 al final del tercer quart. Un parcial de 12-24 que ha deixat els de Noé Montroig ja pràcticament sense opcions. El darrer temps ha servit tan sols per fer més gran la ferida. No hi ha manera, el CBT no troba l'estabilitat per mantenir el rendiment que ha estat capaç de demostrar en certes fases i que li permeten, com a mínim, competir a la categoria. Una nova ensopegada pels blaus que la setmana vinent viatjaran a Mallorca per enfrontar-se al Palma en una nova oportunitat per canviar el rumb. Un rumb fins ara molt preocupant.
I en hoquei patins, aquest vespre tenim sorteig a la tercera fase de la Champions masculina amb quatre equips catalans al bombo. Ja hi entrarà el Barça, un dels grans favorits, i també seran Calafell, Reus i Lleida, que aquesta setmana han aconseguit classificar-se en la segona fase de grups. En canvi, Igualada i Noia han caigut eliminats. Pel que fa als dos que jugaven com a locals, a Lleida ja va fer història divendres, empatant contra el vigent campió d'Europa, el Porto. Els lligats van rubricar ahir i dissabte un gran cap de setmana amb les victòries contra dos equips francesos, Noisy i Cutras. I encara pel que fa a les bones notícies, també s'han classificat Calafell i Reus. Els penedesencs jugaven com a locals i han estat anfitrions del grup D i ho han aprofitat, classificant-se com a líders, empatats, això sí, amb l'altre català del grup, el Reus Deportiu, a 7 punts, després de l'empat a 2 entre els dos equips catalans. Ràdio Vallveí, David Canto.
Els anfitrions han aconseguit sumar dues victòries i un empat en les tres jornades d'enfrontaments al pavelló Joan Ortoll de Calafell d'aquest cap de setmana. Divendres van empatar a 2 amb l'altre classificat, el Reus Deportiu. Dissabte es van imposar 9-2 davant el Sarzana italià i diumenge van guanyar els francesos l'Avendant per 4-1. Ferran López, entrenador del Calafell.
Molt contents per haver aconseguit la classificació en un grup que era força complicat pel tipus de rivals que teníem. Crec que l'equip ha desenvolupat un bon joc en línies generals. És cert que som un equip en construcció i que ens hem plantejat aquesta lligueta doncs, en 3 dies per fer passes com a equip. No?
López recorda la duresa d'aquest format de competició.
El cap de setmana amb aquest format doncs, té un desgast immens a nivell físic i a nivell mental. I penso que l'equip ho ha superat amb escreix i al final doncs, molt contents d'haver aconseguit aquesta fita històrica un cop més pel club.
Com a primer del grup D, doncs, el Calafell jugarà la fase de grups de la Lliga de Campions d'Hockey Patins.
Ens sentim contents per formar part d'aquest grup dels 16 millors equips d'Europa. Crec que és un orgull per tothom i penso que en aquests moments el Club Patí Calafell és el lloc que ha d'ocupar a Europa, des de que vam posar doncs, una miqueta el nostre nom fa unes quantes temporades enrere.
Per a Ferran López, l'expectativa per a la següent ronda és que el Calafell aconsegueixi classificar-se.
Gràcies, David. En canvi, el grup A, l'Igualada va acabar tercer amb 3 punts, darrere de l'Oliverense portuguès i l'anfitrió, el Forte d'Imarmi italià, i el B va dir adéu a la Champions al Noia. Ràdio Sense Adornir, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. El Noia va caure eliminat aquest cap de setmana a la segona fase de classificació de la màxima competició continental després d'encaixar 2 derrotes davant de Valongo i Tomar i una victòria contra el Herrengen, resultats insuficients per accedir a una de les 2 places del seu grup que donaven el bitllet per disputar la ronda de Lligueta. El quadrangular, disputat de divendres a diumenge a Tomar, un dels equips del grup, es jugava en format de tots contra tots. A la jornada inaugural el Noia ensopegava amb el Valongo i perdria per 4-6 en un duel que es va torçar ja a la primera meitat. Dissabte, en el segon duel contra l'equip local, repetia guió en una primera meitat en què el conjunt portuguès marxaria als vestidors amb un avantatge de 4 que convertia l'objectiu del Noia en gairebé missió impossible amb un definitiu 2-6. La golejada de diumenge davant el Herringer per 8-0 amb un hat-trick de Toni Salvador i doblet d'Aleix Esteller va servir als sadurninencs per tancar la seva participació com a tercers de grup. Pere Avàries, tècnic del Noia Freixenet.
Només ens queda aixecar-nos de nou, seguir lluitant. Se'ns obre una altra possibilitat, una altra opció, un altre repte, que és lluitar per la CERS i bueno, penso que per la història del club, per la camiseta, pel que pesa, pel que significa, no hi podem renunciar i, per tant, lluitarem quan ens arribi el moment, doncs mirarem de lluitar-la fins al final, aquesta competició, que a més a més el club ja ha guanyat 2 doncs per què no poder somiar en què hi hagi una tercera.
Amb tot, el Noia no s'acomiada de les competicions continentals i és que a partir del mes de gener l'equip entrarà en acció a la Europe Cup, torneig que no juga des de fa 5 anys.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Vici del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Perfectes estranys, dos complets desconeguts, amb el do de la invisibilitat. Ara que hem pogut oblidar que hem estat mitja vida junts, no és que estigui millor, però almenys sé que puc viure tranquil. Ara que no ens importa com i el per què, ara que aquesta amnèsia ens fa sentir tan bé. Hi ha vida més enllà d'haver-te oblidat, viure sense veure el que veuen els teus ulls. Hi ha vida més enllà de tu. El meu nom no et diu res, que ja no saps qui sóc. Ara que el meu refugi és l'oblit i t'enterro al fons dels meus records. Ara que no ens importa ni el com ni el per què.
Bona tarda, és dilluns 6 de novembre de 2023 i els parcs...